Toc d'hoquei.
Hola, com estan? La primera divisió arriba al seu equador. S'ha acabat la primera volta i ara és el torn que els tres millors classificats tinguin un petit premi per aquesta primera part. Liceu B, Gallec, Alcobendas, amb el Vendrell com a equip convidat, disputaran el cap de setmana la Copa del Príncep. Una nova edició, la tercera, d'una competició que arriba al Vendrell sobre la marxa. Fins fa dos dies no se sabien els protagonistes del cert i el quadre, de fet, no es coneixerà fins divendres. En tot cas, per vibrar amb una bona dosi i emoció d'hoquei, dissabte i diumenge, tots cap al Vendrell.
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Benvinguts novament al Toc d'Hoquei, aquest espai de ràdio que, com sempre us diem, us expliquem àgilment i us fem difusió de tota aquella informació relacionada amb el nostre esport preferit, l'hoquei patins. Volem que sigui un espai participatiu, per tant, com sempre, tenim diverses vies de comunicació amb nosaltres. Una de principal és, per exemple, el Facebook, on ja tenim més de 700 amics en aquest canal d'internet. També tenim Twitter, email, radio@tocdhoquei.net i la nostra pàgina web, www.tocdhoquei.net. En el Toc d'Hoquei d'avui, doncs, com us dèiem en portada, ens centrarem sobretot en la Copa del Príncep, que es disputa aquest cap de setmana al Vendrell, amb el Liceu B, el Gallec, l'Alcobendas i també l'equip anfitrió, el Vendrell, dissabte i diumenge, el millor hoquei, doncs, a la capital del Baix Penedès. A banda d'això, hoquei Lliga, en 7 dies es disputaran 3 jornades d'aquesta competició i, com sempre, les webs, primera nacional catalana i també la femenina. Per tant, anem per feina. Entrem, doncs, en fase d'hoquei Lliga, repassant un dels marcadors ajustats d'aquesta 19a jornada de la competició. Per cert, afortunadament es van poder jugar tots els partits d'aquesta 19a jornada. Comencem per Sitges, on el Vic va guanyar per només 1-2 en un partit ensupit, el que es va viure a pims vents amb la derrota del Sitges, que patia davant del Roncato Pati Vic, gràcies a dos gols de Jordi Agrué, que es va poder emportar els 3 punts. I, com sempre, una bona actuació del porter biguetà en Sergi Fernández. També per la zona de dalt, el Liceu va empatar a un gol a casa seva davant del Grup Clima Mataró. Altres empats també va ser l'empat entre el Xum Massanet i el Lloret, que van empatar a 3 gols. El Xum es podia haver endut el partit, però el Lloret, expliquen les cròniques, va ser un digne rival i l'experiència dels seus jugadors va ser la clau per armar-se de paciència i aconseguir el gol quan estava a punt d'acabar el partit. Un partit que va ser, expliquen també, bastant dur. On no hi va haver ni duresa ni empats va ser el Palau Blaugrana. El Barça va guanyar sòbriament 4-0 a l'Enrile Pas Alcoi, així es manté líder de l'hoquei Lliga al conjunt de Quim Pauls. 2 gols a la primera meitat de Borregan i Ordeig i 2 més a la segona de David Paez i Carlos López van servir per tancar un bon partit al Palau Blaugrana. Els homes de Quim Pauls aconseguien així vèncer l'Alcoi en un maig en què els blaugranes van estar serens i centrats, ho explicava el seu tècnic Quim Pauls.
Sí, l'equip estava organitzat. Jo fins i tot hi ha hagut moments a la segona part amb el 2-0 que he vist un pèl d'ansietat, no?, de voler marcar el tercer i poder d'alguna manera definir ràpid el partit. Jo els deia al Desmor bueno, que era un 2-0, que anàvem guanyant i que per tant era important, doncs, treballar més les jugades, no? I d'alguna manera penso que l'equip, doncs, ha captat aquest missatge i finalment, doncs, bé, l'equip ha pogut marxar en el marcador. Aquest 3-0 ha estat important, que ara poder, diríem, trencar una mica el partit amb el resultat i també trencar amb l'ansietat que l'equip podia tenir a nivell de poder marcar un gol a una banda o l'altra que podia condicionar una mica la resta del joc.
Una altra de les victòries contundents de la jornada va ser la que el Lleida va sumar a casa davant del Tenerife per 7-3. Una victòria que li gairebé assegura la permanència a l'equip de la terra ferma, i és impressionant un club que a començament de temporada estava gairebé a les portes de desaparèixer, està fent una excel·lent temporada fent vibrar els seus aficionats. Faltaven 10 minuts per acabar el partit, el marcador estava 4-3 i tres autèntics golaços, ho expliquen, va fer animar el públic. Tres gols de Gil, Giral i Seró van catapultar el Lleida d'aquesta victòria 7-3 davant del Tenerife. Una altra victòria va ser la que va sumar el Noia Freixenet a la pista del Voltregà. L'equip de Sant Sadurní es va avançar amb un gol de Jepi Selva, però minuts després Uribe empatava amb un fort llançament. Abans del descans, Feixes col·locava l'1-2 al marcador. El segon temps va començar amb remuntada del Voltregà, amb dos gols de Francesc Bargalló en menys de 3 minuts, però en els darrers 10 minuts el Noia li va tornar la jugada remuntant altre cop i marcant dos gols en pocs instants, que li van servir per endur-se els 3 punts al sac. També va guanyar el Reus a casa seva al Vilanova per 5-2, i als 10 minuts Pedro Gil ja havia marcat dos gols que li van servir per obrir aquesta victòria. Finalment, un bon partit entre l'Igualada i el Blanes, que va acabar amb un empat a 2. Destacant aquest partit, l'expulsió ja a la primera part dels dos tècnics, Joan Carles i Coco Bariles, per tot estar una acció durant un cop de ridaure sobre Ton Baliu. Amb aquests marcadors, la classificació, doncs, com dèiem, el Barça segueix líder, té 44 punts, i el Vic a un per sota, 43, i per sota seu, tercer és el Liceu, amb 39 punts, i quart és el Reus, que en té 38, cinquè és el Noia, que té 33 punts. A la classificació per la zona baixa, el Massanet té 18 punts, el Mataró en té 15, i despenjat hi ha el Sitges amb només 5 punts. Aquest dimarts es juga la 20a jornada de l'Hockey Lliga, Marc Pijuan.
Exacte, es jugaran tots els partits, ja que es tracta d'una jornada intersemanal. El partit de la jornada serà el que enfrontarà el Vic i el Barça. D'aquest partit en parla Quim Pauls.
És un partit dels que agrada jugar, no? Un partit dels que realment hi va un liderat i d'alguna manera, sense ser ni molt més definitiu, però sí que és veritat que és un partit maco i que haurem de treballar molt i molt per si volem treure alguna cosa positiu. La nostra idea és aquesta i anem amb aquesta idea amb tota la il·lusió del món.
En aquesta jornada els quatre equips de dalt s'enfrontaran entre si, perquè el Reus rebrà el Liceo. La resta de partits seran el Lloret Mataró, el Noia Xum-Massanet, l'Enri Lepas Alcoi o el Voltregà, el Tenerife, que rebrà la visita del Cué, el Sitges, el sorprenent Lleida anirà a la pista de l'Igualada i, per últim, un interessant Vilanova Blanes.
I després de la 20 de març, dissabte, arribarà la jornada 21 amb els següents partits: el Liceu Lloret, el Mataró Noia, Massanet Alcoi, Voltregà Vic, el derbi de l'Osona, Barça Tenerife, Sitges Igualada, Lleida Vilanova i el Blanes Reus Deportiu.
Toc d'hoquei.
S'acaba la primera volta d'aquesta primera divisió espanyola i ja tenim els quatre equips classificats que el proper cap de setmana disputaran la tercera edició de la Copa del Príncep, Marc.
Així és, i a part dels ja sabuts Liceo B i Vendrell, aquest últim com a equip anfitrió, s'han classificat en aquesta última jornada l'Alcobendas i el Jaiec. Tots dos depenien d'ells mateixos per aconseguir el bitllet per anar al Vendrell i no han desaprofitat l'ocasió. D'aquesta manera, en el sorteig del pròxim 30 de gener, tindrem el Liceo B, el Vendrell, el Jaiec i l'Alcobendas. El quadre serà obert i, per tant, no hi haurà caps de sèrie. Aquest acte del sorteig per veure el quadre de la Copa del Príncep comptarà amb la presència de les principals autoritats del municipi, així com del president de la Federació Espanyola de Patinatge, Carmelo Paniagua. Recordar que aquesta tercera edició es disputarà al Vendrell en un acte més de celebració dels 50 anys de la fundació del club, els dies 31 de gener i 1 de febrer. El dissabte 31 es disputarà les semifinals, la primera a les 6 de la tarda i la segona a les 8 del vespre, i diumenge 1 de febrer es jugarà la gran final a partir de les 12 del migdia. Aquesta competició, que s'ha celebrat els dos anys anteriors en territori asturià, amb victòries l'any 2007 per l'Areces i el 2008 pel Xum-Massanet, arriba aquest any 2009 per primera vegada a territori català.
Passem a repassar el gruix de la jornada, un cop comentat com ha quedat la participació en aquesta Copa.
Doncs comencem recordant els resultats del Jaiec i l'Alcobendas, que, com hem comentat, són els dos equips classificats per la Copa del Príncep. Van derrotar el Sant Antonio per 4-1 i el Girona 6-1 respectivament. Aquest resultat els col·locant en segona i tercera posició també respectivament. Tots dos seguint l'estela del líder, el Liceo, que aquesta jornada va derrotar amb contundència un dels millors equips de la categoria, el Tordera, per 5-0. Qui segueix escalant posicions i ara mateix estaria situat a llocs d'ascens, tot i que no ha entrat a la Copa del Príncep, és el Sant Feliu, que aquesta jornada va aconseguir treure un valuós empat a la sempre difícil pista del Raspeig. Amb aquest punt, els santfeliuencs ascendeixen fins a la quarta posició amb 22 punts, a 3 del tercer, que en aquest cas és l'Alcobendas. Tot seguit en la classificació, trobem un nodrit grup d'equips amb 21 punts. El primer d'ells és el Vigo, que aquesta setmana descansava. El segueix l'Aleces, que aquesta jornada va aconseguir sumar 3 punts davant del Vilafranca per un còmode 4-1. Un Vilafranca que es queda també amb 21 punts a la part mitja de la taula classificatòria. En setena posició i també amb 21 punts trobem el Cerdanyola, que a poc intenta recuperar el bon rumb i escala posicions. Aquesta jornada va guanyar l'Oviedo per 4-2. Per últim, comentar la victòria del Vendrell davant d'un cada cop més enfonsat Corunya. El resultat final 2-1 i un Vendrell amb el cap ja més posat en la disputa de la Copa del Príncep que en aquesta jornada de Lliga. A recordar que el proper cap de setmana no hi ha Lliga, ja que es disputa aquesta mencionada Copa del Príncep.
I aquesta setmana, coincidint amb aquesta Copa del Príncep de la Primera Divisió, hem volgut demanar dues opinions. Per una banda, en Quim Martínez, des d'Ona Codinenca, ens aportarà la visió del Sant Feliu de Codines, un equip que s'ha quedat a les portes de classificar-se per aquesta competició estatal. De l'altra banda, en Guillem Soler dels Bues, des de Ràdio El Vendrell, ens acostarà la seva opinió, el seu punt de vista de la Copa del Rei, des del Vendrell, com a equip participant i com a equip organitzador.
És una llàstima, i sobretot es fa difícil d'entendre que fer una primera volta molt bona, quedant entre els 4 millors equips de la Lliga, no et doni accés a ser recompensat amb la participació a la Copa del Príncep, ja que, segons la meva modesta opinió, aquest hauria de ser l'objectiu d'aquesta competició. Deixar que els que han fet millor la feina a les pistes durant 15 jornades tinguin el regal de competir per un títol. Aquest any, però, la jugaran els 3 primers, Coïnsa, Jaiec i Alcobendas, juntament amb l'11è, el Vendrell. Aquest darrer per ser l'organitzador en l'any del seu 50è aniversari, a qui vull transmetre la més sincera i sentida felicitació per tants anys d'hoquei, però que ho farà mitjançant uns mèrits que un club modest d'un poble petit i amb pocs recursos com Sant Feliu de Codines mai li donaran l'opció, l'elecció de la Federació Espanyola de Patinatge. Així que al final són els de sempre els que es queden amb les il·lusions trencades, els aficionats, i el pitjor, que sempre els hi trenquen els mateixos. En tot cas, molta sort als quatre equips classificats i que es vegi un gran espectacle aquest cap de setmana al Vendrell.
Ja la tenim aquí. Aquest proper cap de setmana, la Copa del Príncep. Tindrem els rivals confirmats i dissabte al vespre, després de que es faci el sorteig, sabrem qui seran els emparellaments i com ens acabarà quedant el quadre, tot i que sabem segur que serà una Copa del Príncep disputada, perquè així ho és i molt aquesta categoria de la Nacional Espanyola, la qual, encara que no jugui contra l'últim, sempre hi ha partit i tothom es pot emportar al final els 3 punts. A part d'això, s'espera un bon ambient a les graderies perquè el Vendrell mai havia estat tan a prop d'emportar-se les seves vitrines algun títol d'àmbit nacional i tampoc estatal. Potser sí que l'any passat es va quedar primer de la Nacional Catalana, però tampoc no era el mateix que emportar-se la Copa del Príncep. Per tant, ambient d'hoquei, de nou al Penedès, que a més últimament aquí el Baix Penedès està de pujada perquè el Calafell fa moltes i moltes setmanes que no per un partit i el Vendrell doncs sembla que té la permanència cada vegada més ben encarada i serà una bona ocasió perquè s'ompli el pavelló, perquè es vegi bon hoquei i perquè la gent del Penedès, del Garraf i també perquè no el Tarragonès es torni a retrobar en una pista per veure el seu esport preferit.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocdhoquei.net.
I aprofitem també per repassar diversos apunts pel que fa a informacions de l'hoquei patins. Un dels temes del cap de setmana passat va ser el fort vent que va bufar a tot Catalunya. Per això, la Federació Catalana de Patinatge i la Generalitat van demanar que les activitats que es poguessin suspendre no es disputessin. i per tant se suspenguessin partits. Recordem que hi va haver 3 morts a Sant Boi de Llobregat a causa de l'esfondament d'un pavelló. Per això es va demanar doncs ajornar partits i competicions, i en els propers dies s'aniran recuperant. A través de l'usuari del Facebook, del Toc d'Hoquei, vam demanar que ens expliquéssiu com us havia afectat aquest temporal de vent, si és que us havia afectat. Ens van explicar, per exemple, el Francisco ens deia que el pavelló de les Comes estava tancat i s'havien suspès tots els partits a casa a l'Igualada. La Sara Aguilar ens deia que el femení B del Vilanova no havia anat a jugar a Terrassa. Més aportacions que ens feien els nostres usuaris. El Ramon Hernández ens deia que el Cornellà C no havia jugat contra l'Igualada perquè, dèiem, estava tancada a les Comes. En Joan Manel García ens explicava que les Plugues Riu de Bitlles de segona catalana tampoc s'havia jugat. El Miquel Gil també ens feia referència a un partit de l'Igualada, l'Igualada Sant Just de Benjamí. I finalment en Josep Miquel Jorba ens apuntava que el Blanes Igualada de l'Hockey Lliga sí que es jugaria, finalment en efecte es va jugar. I en Miquel Gil un altre cop ens deia que el Corbera Sant Just de Prebenjamí no es va jugar perquè l'Ajuntament no va voler obrir el pavelló per mesures de precaució. Aquestes són doncs les aportacions molt agraïdes dels nostres seguidors. A banda d'això, comentar que la Federació Espanyola de Patinatge i la Xarxa Audiovisual Local han signat un acord amb l'objectiu de promocionar i fer difusió de l'hoquei patins. En aquest acord, la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, a través de la seva doncs, xarxa d'emissores locals, realitzarà transmissions de partits de l'hoquei lliga d'hoquei patins i, a més, que es podran veure a partir de finals de febrer també per internet. A més, també va haver una reunió entre la FEP i la nova direcció d'esports de Televisió Espanyola. El que farà Televisió Espanyola es va mostrar interessat, explica la informació que hi ha al portal de la federació, retransmetran la Copa del Rei d'Hoquei Patins, que finalment es jugarà del 19 al 22 de març a la Corunya, tal com va avançar aquí el Toc d'Hoquei, i també el Mundial de Vigo. Són alguns dels compromisos que va adquirir Televisió Espanyola, igual que disposar d'una franja setmanal per transmetre partits de l'Hoquei Lliga i també per fer difusió dels resums de les jornades. També explicar-vos que el Barça, Sorre Biscau i el Noia Freixenet s'enfrontaran en el doble partit de la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins, que finalment ja té dates. Serà els dies 3 i 24 de febrer. Al Palau Blaugrana hi haurà el partit d'anada el dimarts dia 3 i l'Ateneu de Sant Sadurní acollirà la tornada i el partit decisiu el dimarts 24 de febrer. Recordem que el Barça és el campió de Lliga i el Noia Freixenet és el campió de la Copa del Rei. Aquesta serà la cinquena edició de la Supercopa d'Espanya en aquest nou format que el Barça ha guanyat en 3 ocasions, 2005, 2006 i 2008. El 2007 se la va endur l'Alnimar Reus Esportiu. I un darrer punt, la segona edició del torneig solohockey.net, el millor jugador de l'Hockey Lliga, ja té els 10 candidats que aspiren a substituir el porter del Vic com a millor jugador de la temporada. Els jugadors més valorats són els davanters Jordi Arduer del Vic i Reinaldo García del Liceu. Juntament amb ells hi ha Alberto Borregan. Tot seguit, a més, hi van 3 porters, Sergi Fernández, Jaume Llevarola i Aitor Egurrola, el porter del Barça, que estava per davant de l'internacional del Reus, Pedro Gil i de Sergi Panadero. La llista dels 10 primers la completen en Guillem Cabastany, del Noia Freixenet, i en Francesc Gil, del grup Castillo Lleida. Per votar, doncs, cal entrar al portal www.solohockey.net.
Aerobari Esports fa més de 20 anys que estem al servei de l'hoquei patins. El teu material per jugar a hoquei i patinar l'has de venir a buscar a Aerobari Esports, on t'oferim un assessorament personalitzat per ser tot un campió. Ens trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 75 66 i també a aerobari.com.
I tot seguit arriba el moment en què en guillemcarol.cat ens acosta aquelles pàgines web, aquells blogs que parlen d'hoquei patins.
Patinant per la xarxa.
www.xumassanet.com. El web del Xumassanet, tot i sonar redundant, és un bon web. Si normalment ens queixem de pàgines complicades, poc útils d'utilitzar i deficientment actualitzades, el web del Xumassanet fulmina tots aquests retrets. Amb un disseny simple, unes actualitzacions ràpides i una informació perfectament esquematitzada, el portal del Club de la Selva ha aconseguit ser un referent pels jugadors i pels periodistes del nostre esport. www.cptordera.com. Si abans n'hem fet una de freda, ara en toca una de calenta. El web del Club Petit Tordera és l'exemple del nou web. És l'exemple de com un club petit deixa escapar la possibilitat d'ocupar un lloc a la xarxa i, per tant, de perdre nom de cara al futur. És l'exemple de com un petit club pot ser un club petit. Dic això perquè el portal del Club del Maresme no actualitza el seu portal des del passat mes d'agost. Una anècdota només. Albert Bel, l'actual porter del Noi Freixenet, encara figura a les seves files.
Toc d'hoquei.
Passem ara a parlar d'aquesta primera nacional catalana femenina, una jornada més, una jornada on el Vilanova segueix llançat en aquesta primera posició de la classificació. Mentrestant, el Voltregà i el Vic no van poder disputar els seus respectius partits a conseqüència del temporal. I és que el Vilanova intractable s'ha desfet aquesta jornada per 4-1 del Sant Cugat. D'aquesta manera, les vilanovines s'escapen al primer lloc de la classificació i ja deixen el segon, el Voltregà, a 11 punts. Això sí, un Voltregà amb dos partits menys, i és que, com comentàvem aquest cap de setmana, no va poder disputar el seu partit contra el Vigues i Riells per culpa del temporal de vent que aquests dies ha estat sacsejant, i mai millor dit, el territori català. Un fet que també va afectar el Vic, que va veure com el seu partit a Sant Feliu de Codines contra l'equip local quedava també suspès. Qui sí van poder disputar el partit són el Cerdanyola i el Noia, un partit vibrant que es van endur les jugadores locals per un ajustat 2-0, revenjant-se així de la dolorosa derrota per 2-1 del partit d'anada a l'Ateneu. Amb aquests 3 punts, el Cerdanyola supera les sadorninenques a la classificació i es col·loca tercer amb 30 punts. El Noia es queda quart amb 29. Per la part mitjana de la taula, cal destacar els 6-2 de l'Igualada sobre l'Arenys de Munt. Ara l'Igualada es queda 8è a 5 punts de l'Arenys, que és 5è. Qui segueix a l'Arenys de Munt en aquesta classificació és el Mataró, 6è amb 24 punts, que aquesta jornada es va desfer no sense dificultats del CUE al Piera, per un ajustat 1-0. I tal com ha passat amb el Vigues i Riells Voltregà i el Sant Feliu Vic, un altre partit que no s'ha disputat aquesta jornada a causa del vent i del fort temporal que ha afectat Catalunya és el Casanenc Girona, tots dos equips de la part baixa de la classificació. I ja de cara a la propera jornada, la setzena d'aquesta primera nacional catalana femenina, tenim els següents partits. Per la part alta de la classificació, un interessantíssim Voltregà, Noia Freixenet, primer i quart classificat, es trobaran en aquest partit. Tot seguit trobem un Vic, Vigues i Riells, el Piera, el Cue, que rebrà el Sant Feliu de Codines, el Sant Cugat, el Mataró, l'Arenys de Munt, el Vilanova, el Girona, el penúltim classificat, que rebrà la visita de l'Igualada, i un Cerdanyola, que visitarà la pista del Casanenc.
Toc d'hoquei.
I per anar acabant, fem el nostre habitual comentari ràpid a la primera nacional catalana, una primera nacional catalana que també s'ha vist, com deia ara el Marc amb el femení, tocat per aquestes ratxes de vent. 3 partits no s'han jugat, van ser el Tradell, Reus B, el Tona Caldes i el Congrés Vilanova B, que han quedat suspesos. Els altres partits que sí que s'han jugat han estat el dels equips de la zona alta de la classificació, que tots ells han guanyat. Per tant, les posicions de dalt segueixen sent pels mateixos equips. El Manlleu és líder, 42 punts, va guanyar 4-1 a casa davant del Piera. Segon classificat és el Vallès Calafell, que té 36 punts, va superar contundentment 7-1 el Barça B i el Calafell, que ja suma així 12 victòries consecutives, l'equip del Baix Penedès. Tercer classificat és l'Arenys de Munt, que va guanyar per 5-4 al Masies de Voltregà, el Masies que ara baixa a la 5a posició. Al quart lloc hi puja el Vilaseca amb 30 punts, que va guanyar per 3-1 al Ripoll. o dos resultats més d'aquesta jornada van ser el Voltregà B7, Belllloc 2 i el Mollet 5, Mataró B2. Amb aquesta victòria el Mollet aconsegueix abandonar la zona baixa, abandonar de fet la cua de la classificació. El Mollet era el cuer, ara és 15è amb aquests 9 punts. L'últim classificat és el Ripoll, que va perdre, com dèiem, a la pista del Vilaseca. Els partits pel proper cap de setmana són els següents: Arenys de Munt, Ripoll, Vilanova B, Vilaseca, Belllloc, Congrés, Reus, Voltregà, els dos filials, s'entén, Caldes, Taradell, Mataró B, Tona, Barça B, Mollet, Piera, Calafell i Masies de Voltregà, Manlleu. Un duel aquest darrer de la zona alta. Anem tancant aquest toc d'hoquei. Marc Pijuan, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Sergi.
Fins aquí el toc d'hoquei d'avui, que hem fet possible Marc Pijuan i Sergi Sabater, amb la col·laboració de Guillem Carol i la coproducció de Ràdio Vic. Ens podeu escoltar per internet a tocdhoquei.net i també a la nostra xarxa d'emissores locals, a Ràdio Vendrell, Punt Si Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Disco, Ona Codinenca, Ràdio Vic, Ràdio Silenci, Canal 20, Ràdio Maricel, Ràdio Cap de Creus, El Picat Ràdio, Ràdio Gelida, Ràdio Voltregà, Cerdanyola Ràdio i també a Ràdio Taradell. El Toc d'Hoquei també compta amb la col·laboració de Joan Ramon Dró, Anna San Ambrosio, Oriol Gené, Marc Pallarès, Marta Luján i Xavi Aymeric. Tornem la setmana que ve. Mentrestant, ens podeu trobar a internet tocdhoquei.net i al Facebook, i des d'allà fer-nos les vostres aportacions. Adéu-siau!